Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La jutgessa ordena l'ingrés terapèutic en un centre de menors per la jove acusada de matar la seva mare a ganivetades a Banyoles. S'hi estarà un mínim de 6 mesos. Montse Manent.
La noia ha confessat de nou el crim davant la magistrada. Ha assegurat que va matar la seva mare perquè estava enfadada per una discussió.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Durant la declaració, la Fiscalia de Menors ha reconegut els fets, com ja ho va fer durant la reconstrucció del crim que la comitiva judicial va fer dijous al vespre al domicili familiar. Segons ha confessat, la detinguda estava enfadada amb la seva mare per una discussió que havien tingut la nit anterior i la va atacar amb un ganivet de cuina. Recordem que l'autòpsia de la dona, de 53 anys, va determinar que havia mort degollada, tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos.
L'Ajuntament de Badalona convocarà de forma urgent la Junta de Seguretat Local per coordinar l'actuació policial en els punts on s'hagi detectat sobreconsum elèctric.
L'anunci arriba després de la reunió entre l'alcalde Àlex Pastor i Endesa arran de l'incendi de Sant Roc. Els tècnics començaran a treballar dilluns amb les dades facilitades per la companyia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons la plataforma Sant Roc Som Badalona, centenars de famílies tenen la llum punxada a la ciutat, però el percentatge és més elevat al barri de Sant Roc, on la pobresa està cronificada. Asseguren que més d'un 30% dels habitatges del barri estan enganxats a la xarxa. Les entitats socials denuncien una manca d'interès per part de les companyies elèctriques de fer el manteniment que els pertoca al barri de Sant Roc.
Activats els protocols per fred de diversos municipis catalans. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya avisen de temperatures mínimes extremes.
A les capitals catalanes s'ha activat l'operació Iglú. A Lleida, on més s'espera que es deixi sentir el fred durant les properes hores, s'han atès fins a 107 persones.
UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
A l'Albert Jericó n'han dormit un centenar, a l'espai 04 i a la Panera 9. L'espai de la Panera s'ha estrenat a la nit de dimecres i se seguirà habilitant com a allotjament d'emergència mentre sigui necessari quan l'alberg estigui ple. Durant el dia funciona com a menjador social municipal i a la nit s'hi han instal·lat hamaques i mantes. Té capacitat per a 20 persones, ampliable fins a 30.
Aprovat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat, el govern de Pedro Sánchez en destaca el tarannà social.
El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama un gest polític per avenir-se a negociar els comptes. Igual reclamació ha fet Esquerra Republicana, però la ministra portaveu, Isabel Celà, descarta fer-ne cap.
Estamos hablando de inversiones y estamos hablando de blindaje del estado de bienestar y de derechos y libertades. Y desde luego el gobierno no es para nada... Ni lo hará, ni lo ha venido reiteradamente afirmando, entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial.
Aquesta nit arriba Carmina Burana, més trepidant i visceral, al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
I ho fa de la mà de la Fura dels Baus. Es tracta de les úniques representants en territori català.
Cugat.cat, Clara Verdagí.
Una visió renovada de la cèlebre obra que, dirigida per Carlos Padrissa, transportarà al públic a un esdeveniment sensorial que ja han vist més de 200.000 espectadors. La primera funció a Sant Cugat serà avui a les 9 de la nit, mentre que dissabte es faran dues funcions, la primera a les 6 de la tarda i la segona a les 9 de la nit. Diumenge a les 7 de la tarda s'oferirà l'última funció de l'espectacle, que té una durada d'una hora i 20 minuts.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta amenaça de temperatures gèlides de nou aquesta nit en alguns punts del país. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. L'ambient és fred a Catalunya. La temperatura ha tornat a baixar, no tant com ahir, però en general han baixat entre 1 i 5 graus. Avui hem tingut la matinada més freda del que portem d'hivern. Gairebé tots els termòmetres sota zero, llevat d'alguns trams del litoral i de sectors on ha fet vent. Aquesta tarda predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tot i que localment estarà poc o mig ennuvolat al Pirineu i a sota vent de la serralada per núvols alts i mitjans. La temperatura màxima voltarà entre 6 i 11 graus al litoral i entre 2 i 7 graus a la resta del territori. A banda, continuarà bufant la tramuntana a l'Empordà, que farà alterar la situació marítima amb onades que podran arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava, mentre que a la resta de la costa catalana hi haurà maror i forta maror. El cap de setmana la temperatura serà més alta i es mantindrà l'estabilitat meteorològica en predomini de l'ambient assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, per saber la darrera hora, ens hem de situar a la C-17, on un accident està provocant congestió a l'altura de Canovelles en sentit nord, en sentit cap a Vic. D'altra banda, i pel que fa a la resta de vies, pendents també de la Ronda Litoral, on un vehicle avariat a l'altura de la Rambla Prim ha provocat el tall d'un carril en sentit Besòs. Pel que fa a les retencions, continuen aquestes retencions, sobretot a la A2, a Sant Joan d'Espí, en direcció a la capital catalana, en un tram d'uns 6 quilòmetres, també a la B23, al Papiol, per anar en direcció a Martorell, o bé per enllaçar amb l'AP7 en sentit nord cap a Girona. I pel que fa a la resta de vies, també encara es mantenen aquestes cues a la C58, sobretot a Sant Quirze del Vallès, en direcció a la capital catalana. Això és el més destacat fins ara. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La jutgessa ha ordenat l'ingrés tancat i terapèutic en un centre de menors durant un mínim de 6 mesos per la jove de 17 anys acusada de matar ganivetades la seva mare a Banyoles. La magistrada ha pres la decisió després d'escoltar la declaració de la noia, confessant de nou el crim. El motiu, segons ha dit, va ser perquè estava enfadada després d'una discussió amb la víctima la nit anterior. Banyoles Televisió, Míriam Martín, bona tarda.
Bona tarda. Durant la declaració, la Fiscalia de Menors ha reconegut els fets, com ja ho va fer durant la reconstrucció del crim que la comitiva judicial va fer dijous al vespre al domicili familiar. Segons ha confessat, la detinguda estava enfadada amb la seva mare per una discussió que havien tingut la nit anterior i la va atacar amb un ganivet de cuina. Recordem que l'autòpsia de la dona, de 53 anys, va determinar que havia mort degollada, tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos. Després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors, l'equip d'assistència tècnica li ha fet una avaluació psicològica. La Fiscalia ha sol·licitat l'internament en un centre del jutjat de menors que ha acordat la mesura. Paral·lelament, a Banyoles, aquest migdia, més de 200 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament com a mostra de rebuig pels fets i de suport als familiars i amics de la víctima. L'acte ha consistit en 5 minuts de silenci.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el mòbil del tiroteig que s'ha produït aquest matí a Sant Adrià del Besòs i ha resultat ferit de gravetat un home de mitjana edat. La víctima continua ingressada a l'Hospital Can Ruti de Badalona i la policia sospita que es pugui tractar d'alguna venjança. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Un home de 38 anys ha estat ferit a trets de gravetat a Sant Adrià de Besòs. Els fets han ocorregut a 7:45 del matí, segons els Mossos d'Esquadra. Concretament, a l'exterior d'un garatge al passeig de la Pollancreda, on al terra s'hi haurien trobat 5 casquets i el ferit hauria rebut 3 impactes de bala. Al ferit se li hauria acostat un home per l'espatlla quan obria el taller on treballa i ell s'hauria defensat amb una barra de ferro. Ha estat aleshores quan l'hauria disparat. Alicia Barea, veïna de la zona, explicava que coneixia la víctima i com viscut ella aquest episodi. L'escoltem.
Yo oí dos detonaciones muy fuertes que me parecía que era un martillo de estos que destruyen las casas, ¿no? Y bueno, nada más, oí esos dos golpes y muy fuertes. Era un vecino que tenía aquí su garaje, también conduce un coche cisterna y yo lo conocía de verlo casi todos los días aquí.
Els Mossos estan buscant l'autor dels trets que ha fugit del lloc dels fets i investiguen si es tracta d'una venjança.
I encara en la crònica de successos, ingressat en estat greu, un nadó de tan sols 2 mesos, víctima suposadament de maltractaments per part del seu pare. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir ahir al vespre el suposat agressor, un jove de 21 anys d'origen uruguaià.
Els fets van passar ahir al vespre quan la mare de la criatura va portar el nadó a urgències pediàtriques de l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè no reaccionava. Davant de la gravetat de les ferides, especialment al cap, els metges van activar el protocol de maltractaments. Els Mossos d'Esquadra van detenir al Maresme el pare del menor, un jove de 21 anys i d'origen uruguaià. La policia tracta el cas com a delicte de violència física i de lesions. De moment, la mare no està detinguda i els Mossos investiguen la seva possible implicació en els fets. El menor està ingressat en estat greu a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Badalona convocarà la Junta Local de Seguretat de manera urgent i extraordinària per coordinar l'actuació policial en els punts on s'hagi detectat el sobreconsum elèctric. Ho ha anunciat avui l'alcalde Àlex Pastor arran de l'incendi de Sant Roc i després de reunir-se amb Endesa. Pastor també ha assegurat a les famílies vulnerables en situació regularitzada que el consistori els protegirà de qualsevol tall de subministrament. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. A partir de dilluns es posarà en marxa una comissió amb tècnics de l'Ajuntament de Badalona i d'Endesa que s'ocuparan d'analitzar les dades de consum elèctric. El grup analitzarà els casos on pot existir sobreconsum i els motius pels quals es dona la situació. L'alcalde Àlex Pastor té previst, a més, convocar la Junta Local de Seguretat per abordar els possibles fraus per activitats il·legals relacionades amb la xarxa elèctrica. Ni Pastor ni responsables de la companyia han volgut fer declaracions als mitjans després d'aquesta reunió. Sobre la pobresa energètica, Pastor explica en l'escrit que no s'interromprà el subministrament elèctric a aquelles famílies que tinguin una situació regularitzada i que estiguin identificades com a vulnerables pels serveis socials. Ha dit, però, que en els casos que es punxi la llum per motius que no corresponguin a aquesta pobresa energètica, el govern actuarà amb determinació. D'altra banda, també Endesa s'ha compromès en la reunió amb l'Ajuntament de Badalona a instal·lar dispositius per sectoritzar la xarxa elèctrica. Això ha de permetre que en cas de talls per sobrecàrrega el nombre de clients afectats sigui menor.
Continuen activats els protocols per fred de diversos municipis catalans. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya avisen de temperatures mínimes extremes a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell aquesta propera matinada.
Mentrestant, diverses poblacions catalanes ja han anat activant els respectius plans d'emergència davant les temperatures gèlides d'aquesta nit passada i la previsió de nova baixada dels termòmetres durant les properes hores. Un dels col·lectius que més preocupa a part de famílies vulnerables o sense sostre són la gent gran.
De fet, durant aquesta setmana, des del Centre de Coordinació de la Creu Roja, s'ha contactat amb més de 2.000 usuaris del servei de teleassistència per recordar-los mesures i consells a tenir en compte davant del fred.
A Barcelona Ciutat, de moment, s'han activat 75 places per passar la nit en centres d'urgències i emergències de la capital catalana. A Girona s'estan repartint mantes i menjar calent pel sense sostre. A Tarragona també s'ha activat l'operació Iglu i aquesta passada nit s'han atès 12 persones.
I a Lleida, on més s'espera que es deixi sentir el fred durant les properes hores, fins a 107 persones han dormit aquesta nit als espais habilitats per fer front als 3 graus sota zero de temperatura. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
A l'Albert Jericó n'han dormit un centenar, a l'espai 0, 4 i a la Panera 9. L'espai de la Panera s'ha estrenat a la nit de dimecres i se seguirà habilitant com a allotjament d'emergència mentre sigui necessari quan l'alberg estigui ple. Durant el dia funciona com a menjador social municipal i a la nit s'hi han instal·lat hamaques i mantes. Té capacitat per a 20 persones, ampliable fins a 30. Des de la Paeria informen que l'allotjament hivernal d'urgència es va iniciar el 7 de novembre i el projecte Iglu el 28 d'aquest mateix mes. Durant aquests 61 dies s'han registrat 2.264 allotjaments en total de 258 persones. La mitjana diària d'allotjaments ha estat de 37 persones.
Tret de sortida de la Marató de Sang, engegada pel Banc de Sang i Teixits de tot Catalunya i que espera recollir fins a 10.000 bosses per acabar amb el dèficit registrat durant les festes de Nadal. Per fer-ho, el Banc de Sang compta amb aquesta vegada amb tota una campanya de promoció a les xarxes socials. A Tarragona, la Marató ha començat als principals hospitals públics de la demarcació. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Tarragona s'hi suma amb el punt principal de donació situat a l'Hospital Joan 23. Cada any, la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre és una de les que més es volca amb aquestes campanyes de donació. De fet, les xifres de la primera jornada superen fins i tot a Tarragona les previsions dels professionals amb 50 donacions. Així ho veu Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Banc de Sang i Teixits.
Està anant superbé aquí a Joan 23. Estem fent, bueno, fet ja portem 50 donacions a dia d'avui, i quan lo normal doncs fem 10, 12 i si molta sort fem 20, però doncs molt bé, la veritat és que està anant molt bé.
Calen donacions de tot tipus, malgrat que el tipus més buscat és l'O negatiu, ja que té la particularitat de ser un tipus de sang anomenat donant universal.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El govern d'Espanya ha aprovat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Preveuen recaptar un 9,5% més que enguany amb mesures fiscals i també pel creixement econòmic. El govern de Sánchez assegura que suposen la major inversió de la història per pensions, dependència o lluita contra la violència masclista. I ha descartat fer cap gest polític per obtenir el suport del PDeCAT i Esquerra Republicana. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra d'Hisenda ha assegurat que els pressupostos compleixen amb l'Estatut de Catalunya, sense detallar xifres, cosa que farà dilluns quan els entrin al Congrés per tramitar-los. Però l'antiga disposició addicional tercera obligava l'Estat a invertir a Catalunya el mateix que porta al PIB estatal, una xifra que el 2017 era del 19,2%. De la seva banda, la ministra portaveu, Isabel Celà, ha tornat a descartar un gest de Pedro Sánchez amb els presos polítics per aconseguir el sí d'Esquerra i del PDeCAT als comptes, tal com aquests li reclamen.
Lo que corresponde a los tribunales hacer no lo hará el Ejecutivo y desde luego el Gobierno entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial.
Des de Waterloo, Bèlgica, tant el president Quim Torra, que ha visitat avui Carles Puigdemont, com el president cessat, han reiterat que no són partidaris de tramitar aquests pressupostos perquè no hi ha cap novetat respecte al conflicte polític, han dit. Si bé han recordat que són els partits i no ells a qui correspon decidir-ho, doncs un dels partits, Esquerra, tampoc no els vol tramitar. Ho han dit des de Ginebra, Suïssa, on l'executiva s'ha reunit amb Marta Rovira.
El Tribunal Suprem estudiarà si hi va haver irregularitats en la sortida de l'exconseller Josep Rull dissabte passat de la presó de Lledoners per visitar el seu fill petit a l'hospital. Rull va sortir amb un permís extraordinari d'urgència concedit per la directora de la presó.
Des de la presó van comunicar els fets al jutjat de guàrdia de Manresa, però la magistrada va resoldre que no era competent per resoldre aquesta qüestió, ja que la decisió correspon al Tribunal Suprem. La sortida comptava amb un informe favorable de Fiscalia, segons consta la interlocutòria judicial. El menor de 6 anys visitava Rull a la presó en un vis-a-vis familiar quan va caure a terra i va patir un cop fort al cap. En conseqüència, va perdre el coneixement i va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa durant unes hores.
I encara en clau judicial, l'alcaldessa de Vic, Anna R., està citada a declarar el mes que ve pel missatge de suport als presos independentistes i en favor de la independència de Catalunya, que s'emetia per megafonia a la plaça Major a finals d'estiu. Un advocat asturià ha presentat una querella que s'afegeix ara a la investigació oberta per la Fiscalia Superior de Catalunya el passat mes de setembre. El 9FM, Jordi Mirambell.
La citació, que encara no ha estat notificada oficialment, ha agafat per sorpresa la màxima representant política de la capital d'Osona, que l'interpreta com un exemple de repressió política més en una ciutat on el suport independentista té una manifesta hegemonia.
Hem de recordar que a la ciutat de Vic tenim doncs, una ciutadana, una biguetana, que està exiliada, i jo diria que sobretot aquí potser és aquella angúnia o aquella mena de por que fa que recordem constantment que tenim doncs, injustament gent tancada a la presó i a l'exili. A partir d'aquí jo estic doncs, tranquil·la i no em sembla doncs, que fes res mal fet.
El missatge, emès per megafonia i acompanyat d'un toc de campanes fent la crida sometent, ja va despertar al seu moment una forta polèmica de la qual es van fer ressò molts mitjans de comunicació de tot l'Estat. Així és com es va assabentar del cas l'advocat asturià Miguel Barbazán, que és qui ha presentat la querella. L'obertura del procés judicial s'afegeix a la investigació que ja va iniciar el Fiscal Superior de Catalunya el mes de setembre pels mateixos fets.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on els socis del casal de gent gran de Can Mercader estan en peu de guerra per aconseguir que reobri el local precintat per ordre judicial. De moment, l'Ajuntament s'ha compromès a convocar dilluns una reunió amb les quatre parts implicades en el conflicte. L'anunci arriba després que una vuitantena de socis d'aquest casal s'hagin manifestat avui a les portes del consistori. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
La marxa ha sortit des de la plaça central d'aquest complex d'edificis fins a la plaça de la Vila. Allà els manifestants han demanat a l'alcalde i al regidor del districte primer, Jordi Sobirana, sinceritat sobre la situació i buscar una solució que no deixi al carrer els més de 400 avis. Segons els veïns, si a la reunió entre els demandants, els afectats, l'Ajuntament i la Caixa es renuncia a fer les activitats més sorolloses, s'evitaria el tancament definitiu del casal. L'alcalde ha recollit la proposta i s'ha compromès a fer la reunió.
La prioritat del casal de la gent gran és fer una reunió urgent
amb vosaltres, l'administració, els demandants i la Caixa per veure com podem solucionar aquest tema al casal que teniu.
Segons el regidor Jordi Sobirana, cal parlar amb la Fundació La Caixa, actual propietària del local, perquè el cedeixi. Sobirana ha explicat als veïns que mentre no s'arregla el tema dels permisos, s'està buscant un local alternatiu proper a Can Mercader. El tram de la Nacional 2 entre Tordera i Maçanet, a la Selva, estarà en obres durant 2 anys i mig. Foment invertirà 23 milions d'euros per millorar la carretera, però no n'està previst el desdoblament. Ara ha començat el procés per adjudicar els treballs. Ràdio Tordera, Rosa Maria Ruscalleda, bona tarda.
Bona tarda. En aquest cas es vol millorar un tram de 7 quilòmetres per rectificar corbes massa pronunciades, remodelar alguns encreuaments i millorar l'accés a diferents pobles de l'entorn per on passa la Nacional 2. També es construiran 2 nous ponts per sobre les rieres de Vall de Maria i la Torderola. Tot i això, encara queden 5 trams per arreglar i tan sols estan en servei els trams entre Maçanet, Sils, Fornells de la Selva. Està previst que a l'abril acabin les obres entre Medinyà i Oriols. Cada dia passen 18.000 vehicles per la Nacional 2, que és més perillosa que altres carreteres estatals o similars.
En cultura, aquesta nit arriba la Carmina Burana més trepidant i visceral al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. I ho fa de la mà de la Fura dels Baus. Es tracta de les úniques representacions que es faran en territori català. Cugat.cat, Clara Bardagí, bona tarda.
Bona tarda. Carmina Burana presenta un espectacle amb poderoses escenes que submergeixen l'espectador en la contundent música del compositor alemany Karl Orff. Una visió renovada de la cèlebre obra que, dirigida per Carlos Padrissa, transportarà al públic a un esdeveniment sensorial que ja han vist més de 200.000 espectadors. La primera funció a Sant Cugat serà avui a les 9 de la nit, mentre que dissabte es faran 2 funcions, la primera a les 6 de la tarda i la segona a les 9 de la nit. Diumenge a les 7 de la tarda s'oferirà l'última funció de l'espectacle, que té una durada d'1 hora i 20 minuts. El 1937, l'estrena de Carmina Burana per a cor a gran escala, orquestra i solistes va suposar un gran èxit en la carrera de Karl Orff. La cantata radical i potent va ser versionada per Wilhelm Kielmeier el 1956 i va ser autoritzada pel mateix Karl Orff per a 2 pianos, percussió, cor mixt i solistes.
El productor musical i discjòquei de Reus, Marc Grisó, ha publicat avui el seu últim treball, Naked Soul. Es tracta d'un EP de música electrònica elegant, més íntim, sincer i personal, tal com el defineix l'autor. La nova ràdio, Arnau Martínez.
És el treball més personal i íntim de l'artista en música electrònica, però al mateix temps calmada. Ell mateix ha catalogat els 2 primers temes com a música de postal. El DJ hi ha cuidat tots els detalls, mesclant veus i instruments amb altres efectes més artificials. Escoltem Marc Grisó en declaracions a la nova ràdio.
Hi ha temes que són molt recurrents, no? Com pot ser anar a ballar, passar-s'ho bé, alguna cançó un xic una mica més sentimental o més personal, però després de certes experiències també arriba un punt de la teva trajectòria, o en aquest cas personal barra artística, en què vols entrar una mica més en profunditat en alguns temes, no?
El treball l'ha finalitzat els estudis d'Abbey Road, a Londres, una experiència brutal, segons el mateix productor. Allà també ha gravat el videoclip i ara està fixat en un altre audiovisual que el durà fins a les Terres de l'Ebre. El descarregat des d'aquest divendres de diverses plataformes digitals.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Comencem parlant de futbol, perquè el Girona renova el porter Bono fins al 2021.
El porter marroquí que acabava contracte el 30 de juny continuarà l'equip blanc i vermell com a mínim fins d'aquí a 2 anys. Yassine Bono va arribar al Girona la temporada 2016-2017, l'any en què es va aconseguir l'ascens a primera, procedent de l'Atlètic de Madrid. Aquell any es va alternar la titularitat amb René. La temporada següent hi va arribar Gorka i el Bas va començar a ser titular. Bono, però, va aconseguir mantenir-se després a l'11 inicial.
I encara parlant del Girona, el tècnic recupera Pere Pons per rebre demà l'Alavés.
El migcampista empordanès recuperat dels problemes físics que patia és la gran novetat de la convocatòria, formada pels 17 jugadors disponibles del primer equip, més Valeri del filial. El partit contra el conjunt vitorià es disputarà a Montilivi demà a 6:45 del vespre. Escoltem la prèvia de Josep Guardiola des de FM Girona.
L'equip de Vitoria arriba embalat, quart classificat en el campionat de Lliga amb 31 punts, 8 més que els gironins, i fent ombra als equips grans de la Lliga. Per la seva banda, el Girona amb 23 punts és més a prop de la part alta que no pas de la part baixa de la taula classificatòria. Els 3 punts, però, són més que importants pel d'Eusebio després de veure com es retalla la diferència, ara mateix és a 6 punts, amb les places de descens. El tècnic no descarta fitxar per reforçar un equip que ja de per si té poques fitxes. Eusebio Sacristán.
Nosotros estamos trabajando en una incorporación que nos permita mejorar lo que tenemos en la plantilla, pero si no encontramos algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestras prestaciones dentro de la plantilla, lo que tenemos ya se está viendo, que es bueno, es muy bueno, y que incluso los chicos que aparecen de Perelada demuestran que tienen condiciones y que tienen un buen nivel y que necesitan ir teniendo minutos para demostrar todo su potencial.
Pel que fa al partit de demà, Pere Pons també podria ser una de les novetats de l'11 inicial. Pel que fa a la resta, no es preveuen grans canvis.
El Reus Deportiu podria quedar exclòs de la Lliga la setmana vinent.
Seria un cop s'hagi completat la primera volta del campionat de la segona divisió aquest cap de setmana. La intenció correspon a la Lliga i no a l'associació de futbolistes, que s'ha desmarcat de la proposta. Ara s'està a l'espera que la federació doni una resposta els pròxims dies.
El Lleida Esportiu a l'assalt del lideratge, segona B.
Demà els de la capital del Segrià visiten el camp del Villarreal B, líder del grup 3 amb un punt més que els lleidatans. Si són capaços de guanyar el camp del filial groguet, se situaran primers en solitari. El partit començarà a les 5 de la tarda, en un cap de setmana on hi haurà 3 duels entre catalans: Cornellà-Olot, Peralada-Sabadell i Espanyol-B-Badalona.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Les estrenes d'aquesta setmana ens porten un biopic on l'actor Christian Bale es posa en la pell de qui va ser vicepresident de George Bush, fill, Dick Cheney, El vicio del poder. Des de Suècia ens arriba una barreja de misteri i gènere fantàstic, Border. I per petits i grans tornen els irreductibles gals amb Astèrix, El secreto de la poción mágica.
¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice.
A El vicio del poder, el reconegut actor Christian Bale es posa en la pell de Dick Cheney, un buròcrata de Washington que es va convertir en l'home més poderós del món com a vicepresident dels Estats Units durant el mandat de George W. Bush. La seva gestió va tenir conseqüències per al seu país i per a la resta del món que encara es deixen sentir avui en dia.
Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos o qué pasa?
Me parece que nos pueda salir bien.
¡Cojonudo!
Se puede oler lo que sienten las personas.
Adelante.
La vergüenza, la culpa, la rabia.
El gènere negre nòrdic i el gènere fantàstic es barregen a Border. Es tracta d'una pel·lícula sonoritzada per la Tina, una peculiar agent de duana reconeguda pel seu olfacte extraordinari, que li permet fins i tot olorar la culpabilitat d'una persona. Les seves habilitats es posaran a prova per primera vegada quan es trobi amb el Bore, un home aparentment sospitós que sembla que oculta alguna cosa que la Tina no aconsegueix identificar.
Hay muchas cosas sobre ti que desconoces.
Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica.
¿Qué?
Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré.
¿Qué?
Els irreductibles gals tornen a la pantalla gran, aquesta vegada en versió animada. A Asterix, el secreto de la poció màgica, el druida Panoràmix decideix que ha arribat l'hora d'assegurar el futur del seu poble després de patir una caiguda recollint vesc. Acompanyat d'Asterix i Obèlix, comença la recerca d'un talentós druida a qui pugui transmetre el secret de la poció màgica.
Ya sabes lo que pasa cada vez que...
¡No soy tonto!
Si a la décima no ha explotado, es que está bien, no explotará. ¿Listo?
Como seas tan buen druida como pescadero, la hemos liado.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La jutgessa ordena l'ingrés terapèutic en un centre de menors per la jove acusada de matar la seva mare a ganivetades a Banyoles. S'hi estarà un mínim de 6 mesos. Montse Manent.
La noia ha confessat de nou el crim davant la magistrada. Ha assegurat que va matar la seva mare perquè estava enfadada per una discussió.
Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Durant la declaració, la Fiscalia de Menors ha reconegut els fets, com ja ho va fer durant la reconstrucció del crim que la comitiva judicial va fer dijous al vespre al domicili familiar. Segons ha confessat, la detinguda estava enfadada amb la seva mare per una discussió que havien tingut la nit anterior i la va atacar amb un ganivet de cuina. Recordem que l'autòpsia de la dona, de 53 anys, va determinar que havia mort degollada, tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos.
L'Ajuntament de Badalona convocarà de forma urgent la Junta de Seguretat Local per coordinar l'actuació policial en els punts on s'hagi detectat sobreconsum elèctric.
L'anunci arriba després de la reunió entre l'alcalde Àlex Pastor i Endesa arran de l'incendi de Sant Roc. Els tècnics començaran a treballar dilluns amb les dades facilitades per la companyia.
Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
El grup analitzarà els casos on pot existir sobreconsum i els motius pels quals es dona la situació. L'alcalde Àlex Pastor té previst, a més, convocar la Junta Local de Seguretat per abordar els possibles fraus per activitats il·legals relacionades amb la xarxa elèctrica. Sobre la pobresa energètica, Pastor explica en l'escrit que no s'interromprà el subministrament elèctric a aquelles famílies que tinguin una situació regularitzada i que estiguin identificades com a vulnerables.
Activats els protocols per fred de diversos municipis catalans, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya avisen de temperatures mínimes extremes.
A les capitals catalanes s'ha activat l'operació Iglú. A Tarragona aquesta passada nit s'han atès fins a 12 persones.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Protecció Civil, la Guàrdia Urbana i Serveis Socials han atès 12 persones i també han localitzat a un altre que no ha volgut cap tipus d'assistència. Cap d'elles ha acceptat allotjament per passar la nit, així que se'ls hi han proporcionat mantes i també alguna beguda calenta. De moment, la previsió és mantenir l'operació Iglú operativa durant tot aquest divendres, esperant les prediccions meteorològiques.
Ha aprovat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat. El govern de Pedro Sánchez en destaca el tarannà social.
El president de la Generalitat, Quim Torra, reclama un gest polític per avenir-se a negociar els comptes. Igual reclamació ha fet Esquerra Republicana, però la ministra portaveu Isabel Celà descarta fer-ne cap.
Estamos hablando de inversiones y estamos hablando de blindaje del estado de bienestar y de derechos y libertades. Y desde luego el gobierno no es para nada... Ni lo hará, ni lo ha venido reiteradamente afirmando, entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial.
Aquesta nit arriba la Carmina Burana més trepidant i visceral al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
I ho fa de la mà de la Fura dels Baus. Es tracta de les úniques representacions que faran en territori català.
Cugat.cat, Clara Verdagí.
Visió renovada de la cèlebre obra que, dirigida per Carlos Pedrissa, transportarà al públic a un esdeveniment sensorial que ja han vist més de 200.000 espectadors. La primera funció a Sant Cugat serà avui a les 9 de la nit, mentre que dissabte es faran dues funcions, la primera a les 6 de la tarda i la segona a les 9 de la nit. Diumenge a les 7 de la tarda s'oferirà l'última funció de l'espectacle, que té una durada d'una hora i 20 minuts.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta amenaça de temperatures gèlides de nou aquesta nit en alguns punts del país. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. L'ambient és fred a Catalunya. La temperatura ha tornat a baixar, no tant com ahir, però en general han baixat entre 1 i 5 graus. Avui hem tingut la matinada més freda del que portem d'hivern. Gairebé tots els termòmetres sota zero, llevat d'alguns trams del litoral i de sectors on ha fet vent. Aquesta tarda predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tot i que localment estarà poc o mig ennuvolat al Pirineu i a sota vent de la serralada per núvols alts i mitjans. La temperatura màxima voltarà entre 6 i 11 graus al litoral i entre 2 i 7 graus a la resta del territori. A banda, continuarà bufant la tramuntana a l'Empordà, que farà alterar la situació marítima amb onades que podran arribar a superar els 3 metres d'altura a la Costa Brava, mentre que a la resta de la costa catalana hi haurà maror i forta maror. Pel cap de setmana la temperatura serà més alta i es mantindrà l'estabilitat meteorològica en predomini de l'ambient assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Lluís Alopo, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora pendents d'algunes incidències. Es tracta d'un accident a la C58 a Montcada i Reixac que talla un carril en sentit Terrassa i d'altra banda en direcció contrària, en direcció Barcelona. En aquest tram també trobareu retencions. Un altre accident a la C17 està provocant també congestió a Canovelles en direcció cap a Vic i acumula ja uns 6 quilòmetres de cua i un vehicle avariat a la Ronda Litoral talla un carril a l'altura de la Rambla Prim en direcció Besòs. D'altra banda, i pel que fa a la resta de vies, situació especialment complicada aquesta tarda a la C16, a l'altura de Cercs, consten ja almenys uns 10 quilòmetres de retencions en direcció a Puigcerdà. Per tant, paciència per a aquests usuaris que es trobin en aquests moments en aquest tram de la via. Això és el més destacat fins ara. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La jutgessa ha ordenat l'ingrés tancat i terapèutic en un centre de menors durant un mínim de 6 mesos per la jove de 17 anys acusada de matar ganivetades la seva mare a Banyoles. La magistrada ha pres la decisió després d'escoltar la declaració de la noia confessant de nou el crim. El motiu, segons ha dit, va ser perquè estava enfadada després d'una discussió amb la víctima la nit anterior. Banyoles Televisió, Míriam Martín, bona tarda.
Bona tarda. Durant la declaració, la Fiscalia de Menors ha reconegut els fets, com ja ho va fer durant la reconstrucció del crim que la comitiva judicial va fer dijous al vespre al domicili familiar. Segons ha confessat, la detinguda estava enfadada amb la seva mare per una discussió que havien tingut la nit anterior i la va atacar amb un ganivet de cuina. Recordem que l'autòpsia de la dona, de 53 anys, va determinar que havia mort degollada, tot i que tenia diverses ferides d'arma blanca al cos. Després de passar a disposició de la Fiscalia de Menors, l'equip d'assistència tècnica li ha fet una avaluació psicològica. La Fiscalia ha sol·licitat l'internament en un centre del jutjat de menors que ha acordat la mesura. Paral·lelament, a Banyoles, aquest migdia, més de 200 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament com a mostra de rebuig pels fets i de suport als familiars i amics de la víctima. L'acte ha consistit en 5 minuts de silenci.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el mòbil del tiroteig que s'ha produït aquest matí a Sant Adrià del Besòs i ha resultat ferit de gravetat un home de mitjana edat. La víctima continua ingressada a l'Hospital de Can Ruti, a Badalona. La policia sospita que es pugui tractar d'alguna venjança. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Un home de 38 anys ha estat ferit a trets de gravetat a Sant Adrià de Besòs. Els fets han ocorregut a 7:45 del matí, segons els Mossos d'Esquadra. Concretament, a l'exterior d'un garatge al passeig de la Pollancreda, on al terra s'hi haurien trobat 5 casquets i el ferit hauria rebut 3 impactes de bala. Al ferit se li hauria acostat un home per l'espatlla quan obria el taller on treballa i ell s'hauria defensat amb una barra de ferro. Ha estat aleshores quan l'agressor li hauria disparat. Alicia Barea, veïna de la zona, explicava que coneixia la víctima y cómo ha viscut ella aquest api. Escoltem.
Yo oí dos detonaciones muy fuertes que me parecía que era un martillo de estos que destruyen las casas, ¿no? Y bueno, nada más, oí esos dos golpes y muy fuertes. Era un vecino que tenía aquí su garaje, también conduce un coche cisterna y yo lo conocía de verlo casi todos los días aquí.
Els Mossos estan buscant l'autor dels trets que ha fugit del lloc dels fets i investiguen si es tracta d'una venjança.
I encara en la crònica de successos, ingressat en estat greu, un nadó de tan sols 2 mesos, víctima suposadament de maltractaments per part del seu pare. Els Mossos d'Esquadra ja van detenir ahir al vespre el suposat agressor, un jove de 21 anys d'origen uruguaià. La dgaia ha assumit la tutela del nadó.
Els fets van passar ahir al vespre quan la mare de la criatura va portar el nadó a urgències pediàtriques de l'Hospital de la Vall d'Hebron perquè no reaccionava. Davant de la gravetat de les ferides, especialment al cap, els metges van activar el protocol de maltractaments. Els Mossos d'Esquadra van detenir al Maresme el pare del menor, un jove de 21 anys i d'origen uruguaià. La policia tracta el cas com a delicte de violència física i de lesions. De moment, la mare no ha estat detinguda i els Mossos investiguen la seva possible implicació en els fets. El menor està ingressat en estat greu a la unitat de cures intensives de la Vall d'Hebron.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Badalona convocarà la Junta Local de Seguretat de manera urgent i extraordinària per coordinar l'actuació policial en els punts on s'hagi detectat sobreconsum elèctric. L'anunci arriba després de la reunió entre l'alcalde Àlex Pastor i Endesa arran de l'incendi de Sant Roc. Els tècnics començaran a treballar dilluns amb les dades facilitades per la companyia. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. A partir de dilluns es posarà en marxa una comissió amb tècnics de l'Ajuntament de Badalona i d'Endesa, que s'ocuparan d'analitzar les dades de consum elèctric. El grup analitzarà els casos on pot existir sobreconsum i els motius pels quals es dona la situació. L'alcalde Àlex Pastor té previst, a més, convocar la Junta Local de Seguretat per abordar els possibles fraus per activitats il·legals relacionades amb la xarxa elèctrica. Ni Pastor ni responsables de la companyia han volgut fer declaracions als mitjans després d'aquesta reunió. Sobre la pobresa energètica, Pastor explica en l'escrit que no s'interromprà el subministrament elèctric a aquelles famílies que tinguin una situació regularitzada i que estiguin identificades com a vulnerables pels serveis socials. Ha dit, però, que en els casos que es punxi la llum per motius que no corresponguin a aquesta pobresa energètica, el govern actuarà amb determinació. D'altra banda, també Endesa s'ha compromès en la reunió amb l'Ajuntament de Badalona a instal·lar dispositius per sectoritzar la xarxa elèctrica. Això ha de permetre que en cas de talls per sobrecàrrega el nombre de clients afectats sigui menor.
Continuen activats els protocols per fred de diversos municipis catalans. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya avisen de temperatures mínimes extremes a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell aquesta propera matinada.
Mentrestant, diverses poblacions catalanes ja han anat activant els respectius plans d'emergència davant les temperatures gèlides d'aquesta nit passada i la previsió de nova baixada de tals dels termòmetres durant les properes hores. Un dels col·lectius que més preocupa part de les famílies vulnerables o sense sostres són la gent gran.
De fet, durant aquesta setmana, des del Centre de Coordinació de la Creu Roja s'ha contactat amb més de 2.000 usuaris del servei de teleassistència per recordar-los mesures i consells a tenir en compte davant del fred.
A Barcelona Ciutat, de moment, s'han activat 75 places per passar la nit en centres d'urgència i emergències de la capital catalana. A Girona s'estan repartint mantes i menjar calent pel sense sostre. A Lleida, on més s'espera que es deixi sentir el fred durant les properes hores, fins a 107 persones han dormit aquesta nit als espais habilitats per fer front als 3 graus sota zero de temperatura.
I a Tarragona també s'ha activat l'operació Iglú. Aquesta passada nit s'han atès fins a 12 persones. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Durant poc més de 4 hores, la Creu Roja, voluntaris de Protecció Civil, la Guàrdia Urbana i Serveis Socials han atès 12 persones i també han localitzat a un altre que no ha volgut cap tipus d'assistència. De les 12 persones ateses, cap d'elles ha acceptat allotjament per passar la nit, així que se'ls hi han proporcionat mantes i també alguna beguda calenta. De moment, la previsió és mantenir l'operació Iglú operativa durant tot aquest divendres, esperant les prediccions meteorològiques. Recordem que l'operació Iglú forma part d'un protocol d'actuació conjunt sempre que hi ha onades de fred. A partir del mes de novembre entra en fase de prealerta i es posa en funcionament sempre que hi ha una baixada accentuada de temperatures. El dispositiu està format per una desena de persones.
No tot són conseqüències negatives, però, amb la baixada de temperatures, i és que els comerciants esperen fer negoci aquests dies, aprofitant també les rebaixes i l'arribada del fred. És el cas dels comerços de Ripoll, que preveuen tancar una campanya millor que la del 2018. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
La Unió de Botiguers creu que la campanya d'hivern pot anar millor que el 2018, tot i que ara mateix es poden trobar ofertes a qualsevol lloc durant tot l'any. A més, hi ha hagut la irrupció d'altres febres consumistes, com el divendres negre. Josep Forcada és el president dels comerciants de Ripoll.
La gent de Ripoll aprofiten primer per accedir al tema de roba, calçat, i després tot l'altre, vull dir, menaix, tema de la llar, tema de... Pensem que seran unes rebaixes, jo penso que seran millors que les de l'any anterior, pel tarannà que respira, per lo que es veu, pel moviment.
La Unió de Botiguers creu que el 2018 s'ha tancat amb un bon balanç de vendes a Ripoll, tot i que la campanya de Nadal ha deixat opinions per a tots els gustos en el sector. Però el que més destaca l'entitat és que els vilatans aposten cada vegada més pel comerç local.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern espanyol ha aprovat el projecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Preveuen recaptar un 9,5% més que enguany, amb mesures fiscals i també pel creixement econòmic. El govern de Sánchez assegura que suposen la major inversió de la història per pensions, dependència o lluita contra la violència masclista. I ha descartat fer cap gest polític per obtenir el suport del PDeCAT i Esquerra Republicana. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra d'Hisenda ha assegurat que els pressupostos compleixen amb l'Estatut de Catalunya, sense detallar xifres, cosa que farà dilluns quan els entrin al Congrés per tramitar-los. Però l'antiga disposició addicional tercera obligava l'Estat a invertir a Catalunya el mateix que porta al PIB estatal, una xifra que el 2017 era del 19,2%. De la seva banda, la ministra portaveu, Isabel Celà, ha tornat a descartar un gest de Pedro Sánchez amb els presos polítics per aconseguir el sí d'Esquerra i del PDeCAT als comptes, tal com aquests li reclamen.
Lo que corresponde a los tribunales hacer no lo hará el Ejecutivo y desde luego el Gobierno entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial.
Des de Waterloo, Bèlgica, tant el president Quim Torra, que ha visitat avui Carles Puigdemont, com el president Sassat, han reiterat que no són partidaris de tramitar aquests pressupostos perquè no hi ha cap novetat respecte al conflicte polític, han dit. Si bé han recordat que són els partits i no ells a qui correspon decidir-ho. Doncs un dels partits, Esquerra, tampoc no els vol tramitar. Ho han dit des de Ginebra, Suïssa, on l'executiva s'ha reunit amb Marta Rovira.
El Tribunal Suprem estudiarà si hi va haver irregularitats en la sortida de l'exconseller Josep Rull dissabte passat de la presó de Lledoners per visitar el seu fill petit a l'hospital. Rull va sortir amb un permís extraordinari d'urgència concedit per la directora de la presó.
Des de la presó van comunicar els fets al jutjat de guàrdia de Manresa, però la magistrada va resoldre que no era competent per resoldre aquesta qüestió, ja que la decisió correspon al Tribunal Suprem. La sortida comptava amb un informe favorable de Fiscalia, segons consta en la interlocutòria judicial. El menor de 6 anys visitava Rull a la presó en un vis-a-vis familiar quan va caure a terra i va patir un cop fort al cap. En conseqüència, va perdre el coneixement i va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa durant unes hores.
I encara en clau judicial, l'alcaldessa de Vic, Anna R., està citada a declarar el mes que ve pel missatge de suport als presos independentistes i en favor de la independència de Catalunya que s'emetia per megafonia a la plaça Major a finals d'estiu. Un advocat asturià ha presentat una querella que s'afegeix ara a la investigació oberta per la Fiscalia Superior de Catalunya el passat mes de setembre. El 9FM, Jordi Mirambell.
La citació, que encara no ha estat notificada oficialment, ha agafat per sorpresa la màxima representant política de la capital d'Osona, que l'interpreta com un exemple de repressió política més en una ciutat on el suport independentista té una manifesta hegemonia.
Hem de recordar que a la ciutat de Vic tenim doncs, una ciutadana, una biguetana, que està exiliada, i jo diria que sobretot aquí potser és aquella angúnia o aquella mena de por que fa que recordem constantment que tenim doncs, injustament gent tancada a la presó i a l'exili. A partir d'aquí jo estic doncs, tranquil·la i no em sembla doncs, que fes res mal fet.
El missatge, emès per megafonia i acompanyat d'un toc de campanes fent la crida sometent, ja va despertar al seu moment una forta polèmica de la qual es van fer ressò molts mitjans de comunicació de tot l'Estat. Així és com es va assabentar del cas l'advocat asturià Miguel Barbazán, que és qui ha presentat la querella. L'obertura del procés judicial s'afegeix a la investigació que ja va iniciar el Fiscal Superior de Catalunya el mes de setembre pels mateixos fets.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on els socis del casal de gent gran de Can Mercader estan en peu de guerra per aconseguir que reobri el local per ordre judicial. De moment, l'Ajuntament s'ha compromès a convocar dilluns una reunió amb les quatre parts implicades en el conflicte. L'anunci arriba després que una vuitantena de socis d'aquest casal s'hagin manifestat avui a les portes del consistori. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García.
La marxa ha sortit des de la plaça central d'aquest complex d'edificis fins a la plaça de la Vila. Allà els manifestants han demanat a l'alcalde i al regidor del districte primer, Jordi Sobirana, sinceritat sobre la situació i buscar una solució que no deixi al carrer els més de 400 avis. Segons els veïns, si en la reunió entre els demandants, els afectats, l'Ajuntament i la Caixa es renuncia a fer les activitats més sorolloses, s'evitaria el tancament definitiu del casal. L'alcalde ha recollit la proposta i s'ha compromès a fer la reunió.
Prioritat del casal de la gent gran és fer una reunió urgent amb vosaltres, l'administració, els demandants i la Caixa per veure com podem solucionar aquest tema al casal que tenim.
Segons el regidor Jordi Sobirana, cal parlar amb la Fundació La Caixa, actual propietària del local, perquè el cedeixi. Sobirana ha explicat als veïns que mentre no s'arregla el tema dels permisos, s'està buscant un local alternatiu proper a Can Mercader.
A Premià de Mar, al Maresme, ha reaparegut el monument que homenatja els immigrants morts a la Mediterrània. Gairebé un any després de desaparèixer, ha tornat al seu lloc original, l'espigó de l'estació. L'escultura ha patit diversos atacs des que va aparèixer. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer.
Aquesta escultura de forja va aparèixer plantada en aquest espigó l'abril de 2016 i des d'aleshores ha patit diversos sabotatges que fins i tot van obligar l'autor a retirar-la, reforçar-la i tornar-la a instal·lar al setembre d'aquell mateix any. El març passat va tornar a desaparèixer. Doncs bé, ha tornat al seu lloc en plenes condicions i fins i tot amb una inscripció que resa AUC 2019, a més de la placa que ja exhibia originalment on es feia constar el títol de l'obra, el crit. El monument és una estructura amb un peu d'un mig metre d'alçada sobre el qual hi ha una gàbia d'uns 40 centímetres de costat. Dins la gàbia hi havia originalment una branca d'arbust recargolada que més endavant va ser substituïda per una figura de forja.
I els alcaldes d'Esterri d'Àneu i Espot, al Pallars Sobirà, demanen que s'avanci en el procés de permisos i autoritzacions per poder celebrar el Doctor Music Festival amb totes les garanties de seguretat. És una de les qüestions que han tractat amb el subdelegat del govern a Lleida, que s'ha desplaçat al Pallars. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
En relació a la petició de Blanco, José Crespín ha traslladat el compromís de contactar el més aviat possible amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per tal d'agilitzar la part administrativa perquè el festival se celebri amb totes les garanties de seguretat. El subdelegat també traslladarà a la Confederació la necessitat de dur a terme millores en la llera del riu Noguera Pallaresa, a petició també de l'alcalde. Posteriorment, Josep Maria Sebastià, alcalde d'Espot, també li ha plantejat la importància de reactivar millores a la Noguera Pallaresa, així com la possibilitat d'impulsar la creació del Centre d'Interpretació del Parc Nacional d'Aigües Tortes, ja que no disposa actualment d'aquest equipament. En aquest sentit, el subdelegat s'ha compromès a traslladar aquesta petició a l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals del Ministeri per a la Transició Ecològica per tal d'activar de nou el projecte ja redactat però paralitzat per l'anterior govern.
En cultura, aquesta nit arriba la Carmina Burana, més trepidant i visceral al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. I ho fa de la mà de la Fura dels Baus. Es tracta de les úniques representacions que es faran en territori català. Cugat.cat, Clara Verdagí, bona tarda.
Bona tarda. Carmina Burana presenta un espectacle amb poderoses escenes que submergeixen l'espectador en la contundent música del compositor alemany Karl Orff, una visió renovada de la cèlebre obra que, dirigida per Carlos Padrissa, transportarà al públic a un esdeveniment sensorial que ja han vist més de 200.000 espectadors. La primera funció a Sant Cugat serà avui a les 9 de la nit, mentre que dissabte es faran dues funcions, la primera a les 6 de la tarda i la segona a les 9 de la nit. Diumenge a les 7 de la tarda s'oferirà l'última funció de l'espectacle, que té una durada d'una hora i 20 minuts. El 1937, l'estrena de Carmina Burana per a cor a gran escala, orquestra i solistes va suposar un gran èxit en la carrera de Karl Orff. La cantata radical i potent va ser versionada per Wilhelm Kilmeier el 1956 i va ser autoritzada pel mateix Karl Orff per a dos pianos, percussió, cor mixt i solistes.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Comencem parlant de bàsquet, perquè aquesta nit juguen els tres equips catalans de la
Lleida, Prat i Barça B disputaran l'última jornada de la primera volta. Els pratencs coers de la categoria rebran l'Oviedo. Escoltem la prèvia de Míriam Roures des de Prat Ràdio.
Un Prat que aquesta setmana ha patit una baixa molt important, la marxa de l'escorta letó Kristaps Gluditis, que aquesta setmana ha signat també amb el seu nou contracte per l'Iberojet Palma. Precisament procedent del conjunt balear arriba la nova incorporació dels pratencs, el pivot francès Jonathan Gin, que aterra el Prat per reforçar el joc interior de l'equip amb la baixa ara del capità Gerbert Martí per la fractura de nas que va patir la setmana passada contra el Barça. El tècnic dels pratencs, Dani Miret, ja no podrà comptar, per tant, avui amb Gluditis ni amb el capità lesionat, ni encara amb el nou fitxatge. Per tant, amb un equip en minvat rebrà un dels conjunts més forts de la categoria. L'Oviedo és cinquè classificat a 4 victòries de distància del líder i compta les seves files amb un dels jugadors més determinants de la Lliga, Oliver Arteaga. Escoltem el tècnic del conjunt potablava, Dani Miret.
És un equip muy duro, con capacidad para jugar muy físico.
Una jornada, la darrera de la primera volta del campionat, que jugarà en horari unificat per acabar de definir les dues places de la Copa Princesa.
Recordem que el Barça B jugarà a Bilbao, mentre que el Força Lleida té la difícil missió de jugar a la pista del líder, el Betis. Els tres partits es juguen a les 9 de la nit.
Encara en bàsquet, l'Spar City Leaf Girona ja té rival a l'Eurocup femenina.
Serà el Moscou amb el partit d'anada dels setzens de final el 24 de gener a Rússia i la tornada el dia 31 d'aquest mes a Fontejau.
En futbol, el Girona renova el porter Bono fins al 2021.
El porter marroquí que acabava contracte el 30 de juny continuarà l'equip blanc i vermell com a mínim fins d'aquí a 2 anys. Jacint Bono va arribar al Girona la temporada 2016-2017, l'any en què es va aconseguir l'ascens a primera procedent de l'Atlètic de Madrid. Aquell any es va alternar la titularitat amb René i la temporada següent hi va arribar Gorka i el basc va començar sent titular, però Bono va aconseguir mantenir-se després en l'11 inicial.
Encara parlant del Girona, el tècnic recupera Pere Pons per rebre demà l'Alavés.
El migcampista empordanès recuperat dels problemes físics que patia és la gran novetat de la convocatòria formada pels 17 jugadors disponibles del primer equip, més Valeri del filial. El partit contra el conjunt vitorià es disputarà a Montilivi demà a 6:45 del vespre.
El Reus Deportiu podria quedar exclòs de la Lliga la setmana vinent.
Seria un cop s'hagi completat la primera volta del campionat de la segona divisió aquest cap de setmana. La intenció correspon a la Lliga i no a l'associació de futbolistes que s'ha desmarcat de la proposta. Ara s'està a l'espera que la federació doni una resposta en els pròxims dies.
I el Lleida Esportiu a l'assalt del lideratge a segona B.
Demà dissabte els de la capital del Segrià visiten el camp del Villarreal B, líder del grup 3 amb un punt més.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en xarxa, agafant possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per la vostra atenció. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Sexy. Tefi, Llibreria Macondo.
Una educació de Tara Westover. Si només hagués de recomanar un llibre d'aquí al Nadal, només un seria aquest. Si heu de regalar un llibre, regaleu aquest. Si heu de llegir un llibre d'aquí a final d'any, que sigui aquest. Per què? Perquè és una història de superació, de com l'educació et pot salvar. sempre ha defensat que l'educació és la base per canviar la societat i les memòries de la Tara demostren com és d'important. La Tara Westover neix el 1986 en una família de 7 germans on ella és la petita. La seva família és mormona fonamentalista i no va a l'escola. No tenen certificat de naixement, no tenen quasi bé amb ningú i treballen a la planta de ferralla que té el pare fora de casa. La mare fa tintures, herbes, assisteix parts a casa. Amb aquests remeis cura els fills de malalties i accidents laborals, ja que tampoc van a l'hospital. El seu pare passa els dies preparant-se per a la fi del món, quan només ells sobreviuran. En aquest ambient, la Tara creix i no serà fins a la seva adolescència quan, gràcies a un dels seus germans, decidirà fer la prova d'accés a la universitat. Contra tot pronòstic i contra l'opinió dels seus pares, que també són contraris a la universitat, la Tara hi anirà i acabarà doctorant-se en història. Però el camí serà molt dur, perquè l'accés a la universitat l'obrirà portes que desconeixia que existien. Moltes vegades sentirà que és una impostora a la universitat per tot el que ignora del món. Altres sentirà que està traint els seus pares, a la seva família. Com ella mateix diu al final, podeu llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.